A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Anys de l'exili republicà, prop de mig milió de dones i nens, famílies senceres, intel·lectuals, polítics i artistes van haver de fugir nord enllà de les tropes franquistes que avui fa exactament 80 anys van entrar a Barcelona. És l'èxode més gran de la nostra història contemporània. Avui als Solidaris referem aquestes rutes clandestines de l'exili cap a la Catalunya del Nord, seguint les passes del president Companys, de Mercè Rodoreda, Pompeu Fabra, Pere IV o Rovira i Virgili. Al Mas Perxés d'Agullana creuarem la Ratlla pels colls d'Allí i la Manrella fins a arribar a Ceret i al camp de concentració de Ribesaltes. I ho farem acompanyats de l'Assumpció Ailagas, que tenia només 4 anys quan va haver de fer aquest camí de contrabandistes de nit, sota la pluja i el fred, del Serge Barba, que va néixer a la maternitat d'Elna, bressol de l'exili, oasi de pau enmig de tanta guerra, i dels historiadors Salomó Marquès, Enric Pujol i Jordi Font. Reflexionem sobre els exilis d'ahir, els d'avui, i esperem que no els de demà, perquè amb 68 milions de refugiats al món, segons l'ACNUR, sobretot en països empobrits, no hem après la lliçó. La història es repeteix.
Solidaire.
Solidarni, Lluria.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Primera parada, la Jonquera.
Una nit de lluna plena. Tramuntarem la carena. Lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena.
Entre el 28 de gener i el 10 de febrer del 1939, gairebé 500.000 persones van creuar la frontera. Fugien dels feixistes per la Jonquera, Portbou, Puigcerdà, el Coll d'Ares, però també pels passos de Beget, Albanyà, Maçanet de Cabrenys, Agullana, La Vajol, Cantallops, Espolla o Rabós. Parlem de famílies senceres, homes, dones, nens, gent gran, i també polítics, intel·lectuals, artistes i soldats republicans. Que han situat el mateix pas fronterer on van fugir la gran majoria d'exiliats, a prop de la Nacional 2 cap a França, trobem el MUME, el Museu Memorial de l'Exili, i aquí comença la nostra ruta. Jordi Font, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Font és historiador i director del museu. Avui volem fer l'exercici de transportar-nos 80 anys en el temps. Tal dia com avui, era un dels més tristos de la història del nostre país, que hi ha Barcelona, que hi ha la República amb ella, per aquests camins de l'Alt Empordà, però hem de suposar que ja feia força dies que hi havia molta gent que, preveient el que passaria, fugia cap a França.
Sí, efectivament, el 26 de gener, quan cau Barcelona en mans de les tropes franquistes, és el moment quan es desencadena, podien dir, l'allau de refugiats en direcció cap al nord, en direcció per arribar a la frontera amb França, amb la intenció, molt d'ells, aquells que es veien que les seves vides podien perillar a causa de l'ocupació franquista, doncs amb la intenció de creuar la frontera i establir-se a França, almenys temporalment, perquè en aquell moment també hem de recordar que no era el final de la guerra, vull dir, és un capítol, un episodi de la Guerra Civil molt important, però no és exactament el final, perquè encara quedava en mans de, diguéssim, del govern central, del govern de la República, la zona Centro Levante, que es deia en castellà, que volia dir Madrid-València fonamentalment. Però sí que és un moment clau. A partir de la caiguda de Barcelona es desencadena aquesta llau de persones, de masses, de refugiats cap a la frontera, al voltant de 475.000 persones, més o menys, es calcula que en un moment determinat, a partir del 27-28 de gener, començaran a creuar la frontera quan l'administració francesa doni el permís, perquè l'administració francesa no estava disposada a rebre aquests refugiats. De fet, ells havien previst un operatiu, un dispositiu per atendre més o menys 50.000 refugiats, i es troben que no n'hi ha 50.000, sinó que n'hi ha gairebé 500.000. I aquesta és una situació, podríem dir, d'emergència humanitària, no?
10 vegades més del que havien previst. Ens hem d'imaginar imatges que ara es tornen a repetir, carreteres desbordades de gent que duia a sobre les poques pertinences que podia, que caminava en unes condicions duríssimes, feia molt fred, com avui. Aquí al Museu Memorial de l'Exili conserveu el testimoni de moltes d'aquestes persones que han descrit com era aquell camí cap a l'exili.
Sí, diguéssim, el museu, aquest Museu Memorial de l'Exili, es va obrir el 2008 i una de les funcions d'aquest museu és sobretot la preservació de la memòria, d'aquest exili, i no només d'aquest fet, sinó enllaçant-ho també amb la mateixa Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial i tot el que seria l'antifranquisme i fins a la transició a la democràcia. A banda d'això, el museu també es caracteritza per ser, com podien dir, a veure, com una mena de llar, no?, d'aquestes persones que varen patir aquest exili. I moltes d'aquestes persones, moltes d'aquestes famílies, perquè ja no estem parlant de les persones que varen patir l'exili directament, sinó també hi ha, sobretot segones generacions, terceres generacions, d'alguna manera aquest trauma que suposa l'exili, aquesta fractura, doncs s'ha transmès, podien dir, intergeneracionalment, i moltes d'aquestes famílies són sensibles a aquest fet i fa que s'aproximin a nosaltres i facin donació molt sovint d'objectes, de documentació, d'escrits, a vegades són cartes, a vegades són dietaris, que tenen a veure amb aquella experiència traumàtica dels seus avantpassats.
Un cop arribats aquí, a l'Alt Empordà, hi havia refugiats que anaven en direcció al Pertús, d'altres que escollien passar per Portbou, d'altres per Agullana i la Vajol. Què ho feia, que escollissin una ruta o una altra?
Bueno, m'imagino que sí, que potser hi havia gent que ho escollia, però no crec que hi hagués massa marge per escollir, sinó que te trobaves amb aquella situació. L'exèrcit franquista, amb l'ajuda de les tropes italianes i l'aviació també italiana i l'aviació de l'Alemanya nazi, el que fan és provar això que en diuen la guerra llampec, el Blitzkrieg, i experimenten aquesta, podríem dir, tàctica, estratègia de guerra, de combat, i això fa que es precipita tot molt ràpid. Deixin, no hi ha un front, no hi ha capacitat per part de l'exèrcit popular de la República de resistir, i això provoca una allau de refugiats que es va concentrant a les carreteres, a totes les vies, a les grans vies de comunicació, amb una intensificació dels bombardejos aeris, i tot això provoca un gran caos i d'alguna manera impedeix l'operativitat de l'exèrcit popular de la República, i ho fan amb aquesta intenció. Llavors, clar, la gent no té massa opció per triar si vaig per Borbó o vaig... S'hi troben, no?, amb aquesta situació, segons on va el cos d'exèrcit. La població civil moltes vegades també segueix a diverses unitats de l'exèrcit, tot i que també s'ha de dir que la població civil, aquella que se sent d'alguna manera amenaçada, com he dit abans, per l'ocupació franquista, ha arribat abans a la zona fronterera, el 26, 27, 28 de gener. En referència sobretot a dones, infants, gent gran, que no està en edat, diguéssim, podríem dir, disponible per el combat, i ferits. I aquesta gent són els primers que entraran a França, un cop els francesos, l'administració francesa, decideix obrir.
Clar, ho deies abans, les autoritats franceses no estaven preparades per rebre aquest llauma que arriba a les fronteres a finals de gener, ara fa 80 anys. Per això, fins a la nit del 27 al 28 de gener, no van autoritzar el pas dels primers refugiats. A partir d'aquell moment va poder passar tothom?
No, justament el que passa és que l'administració, l'estat francès, el que vol negociar o intenta negociar, doncs crea una zona d'exclusió de combats en el que seria el nord de l'Alt Empordà, en el qual, diguéssim, s'hi concentressin tots els refugiats, i llavors aquesta zona es gestionés a partir de la Creu Roja Internacional. Franco no accedeix a aquesta demanda per part de l'administració francesa, i llavors, esclar, la situació ja és tan desesperada, sobretot perquè hi ha molts infants, gent gran, ferits, dones, i finalment accedeixen a obrir la frontera el 27 de gener. El que fan és traslladar aquesta població de refugiats, la distribueixen per tot França, no la deixen en la zona fronterera, sinó que la distribueixen per tots els departaments francesos.
Parlem de gairebé 500.000 de persones ara fa 80 anys, però l'exili dels republicans no va acabar pas al 39. Sabem quantes persones van marxar en total fugint de la guerra i de la repressió franquista posterior?
Bé, abans hem parlat d'aquesta xifra de dones, de nens. Estem parlant, això del 27-28 de gener, estem parlant que passa la frontera més o menys 150.000 persones, que són les que es distribueixen pels diferents departaments francesos, excepte de la zona de París. Llavors, a partir del 5 de febrer, la situació ja es torna caòtica, ingovernable, i les tropes, el que queda, diguéssim, de l'Exèrcit Popular de la República, es concentra en la zona fronterera, en tots els passos fronterers principals, com hem dit abans, Puigcerdà, la vall de Camprodon i l'Alt Empordà, i finalment accedeixen a obrir la frontera. Quan passa aquesta gran allau, que és el cos d'exèrcit que queda a Catalunya, doncs aquests soldats no són distribuïts per França, sinó que són portats als camps de concentració que ubiquen a les platges d'aquí del Rosselló, fonamentalment. Llavors s'ubicarà tot un sistema de camps molt complex a tot el que seria el que actualment es denomina la regió d'Occitània, no? Que hi ha 14-15 camps, cada camp té la seva tipologia, la seva funcionalitat, però bàsicament estem parlant de mig milió de refugiats. D'aquest mig milió també s'ha de dir que, com els francesos, la ministra francesa no volia, sobretot el que volia és que aquesta gent tornés al seu país, no? I llavors no faciliten les coses en aquests refugiats, i més o menys entre el gener i juny de 1939 el 60% d'aquesta població refugiada ho ha retornat al seu país. Podíem parlar d'entre 140.000 i 170.000 exiliats de llarga durada.
Per acabar, hem de dir que la feina de divulgació d'aquest museu no s'acaba dins d'aquestes quatre parets, sinó que convida el visitant a fer un recorregut guiat pel territori, i això és precisament el que ens hem proposat fer nosaltres avui als Solidaris de Catalunya Ràdio. Volem trepitjar els mateixos camins que van portar els exiliats a França, seguir la seva ruta per conèixer la història de més a prop. Per això, la nostra següent parada en aquest camí és Agullana. Jordi Font, moltes gràcies, bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.
Segona parada, Agullana, Mas Perxés.
Agullana, 26 de gener del 1939. Desembarquem al Mas Perxés. Gràcies a Déu, ja era hora. El meu cos havia arribat al límit de les seves forces. Un sostre i una llar amb foc, quina delícia. El nostre goig no dura gaire, però. La casa és gran, però som una seixantena i ja se'ns havien anticipat altres hostes. Manquen seients i molts reposen per terra o asseguts sobre matalassos escampats per les sales. Quina fred més horrible patirem en aquella casa. Joaquim Romaguera, Magí Morà, periodista i cineasta, Memòries d'un exiliat, 1939-1948.
Ara som a 12 quilòmetres de la Jonquera per carretera, a uns 10 quilòmetres de la frontera. Agullana es considera un dels punts clau de la sortida a l'exili, perquè va servir de refugi per molts polítics i intel·lectuals mentre esperaven creuar la frontera. Per aquí van passar el president Companys i els presidents Azaña i Negrín, però també moltes personalitats del govern català i espanyol i molts escriptors intel·lectuals de l'època, com Mercè Rodoreda, Pere Quart, Rovira i Virgili o Pompeu Fabra. Per això es diu que Agullana va ser l'epicentre de l'exili cultural. Qui ens fa de guia en aquest tram del recorregut és l'historiador Enric Pujol. Bona nit.
Hola, bona nit.
Ens trobem ara al Mas Perxés, la masia on es va allotjar Companys. Quina és la història d'aquest mas i per què es converteix en el refugi de tantes personalitats?
Bé, de fet aquest era un mas que estava expropiat per part de la Generalitat i aleshores es va habilitar per poder acollir refugiats, en l'expectativa doncs, que ja érem al final de la guerra. Per tant, és un mas molt gran, no està en el nucli mateix d'Agullana, està una mica més distanciat, i era un mas que podia acollir doncs, una cinquantena de persones. A l'hora de la veritat, en va haver d'acollir moltíssimes més, parlen d'unes 200 persones que entraven i sorties en moments diferents. Sobretot havia estat pensat com un mas per allotjar els intel·lectuals, però finalment va allotjar de tot, polítics, funcionaris i realment i les famílies corresponents que el que intentaven era justament passar la ratlla fronterera. Penseu que per passar la ratlla encara estàvem en època de guerra i el que reclamaven les autoritats franceses eren papers. Per tant, s'havia de resoldre els papers. Els papers que això es feia a Figueres. I per tant, doncs, era complicat, la gent no podia passar de qualsevol manera, realment hi havia els controls encara fronterers, i per tant aquí la idea era passar, i ho aconseguiran, passar diguem-ne legalment, aquest era l'objectiu.
L'Alt Empordà és la prova del caràcter itinerant que va tenir el govern de la República des que comença la guerra fins al final. El novembre del 36 es trasllada a València, l'octubre del 37 a Barcelona, l'1 de febrer del 39 a Figueres, la darrera sessió del Parlament espanyol. Podríem dir que l'Alt Empordà, on som ara, fa 80 anys, es va convertir per uns dies a la capital de l'Estat i de Catalunya?
Sí, de fet, el que és l'Alt Empordà, Figueres i després Agullana, acollirà justament tres governs. El govern de la República Espanyola, el govern de la Generalitat i també el govern basc, perquè justament Barcelona havia estat la seu, quan va caure Euskadi, doncs la seu del govern basc. En aquest dia hi havia una solidaritat molt intensa personal entre tots dos.
És a dir, que aquí on som ara, Agullana, fa 80 anys es podia trobar un mentre caminava pel poble, la delegació del Tribunal Suprem, la seu del Ministeri d'Estat, una ambaixada d'un país estranger.
Exactament. Hi ha fins i tot un itinerari ara, en el que és el poble d'Agullana hi ha una exposició permanent, sobre els diferents llocs que, a part de les delegacions governamentals, hi havia també les ambaixades, doncs de la Unió Soviètica, de Mèxic, que eren els que havien donat suport al govern de la República i a la Generalitat.
Avui, ara mateix, plou, fa fred. Com van viure aquells dies totes aquestes personalitats?
Realment feia un temps encara molt pitjor que el que ens hem trobat nosaltres. Rovira i Virgili serà el que farà la gran crònica d'aquests darrers dies, en la seva obra Els darrers dies de la Catalunya republicana. Ell parla de la pluja impia, perquè realment era una pluja intensa i feia molta fred i això, com us podeu suposar, va empitjorar molt les coses, sobretot no només els que tenien una mica de refugi, sinó els centenars i milers de persones que estaven a l'intempèrie.
Estem parlant d'un mas que tenia capacitat per unes 40 persones, en va acollir centenars, la convivència no devia ser fàcil aquells dies.
No, realment penseu que tampoc hi havia habilitacions, no estava tot habilitat i aleshores la gent havia d'improvisar, dormir a terra o com podien, damunt de les maletes.
Perquè l'objectiu de la Generalitat era precisament protegir la cultura catalana davant d'aquest genocidi cultural que volia perpetrar el franquisme.
Justament, deixava davant del mateix govern de la República la necessitat de protegir la intel·lectualitat per tal que en el moment que passessin la ratlla fronterera es pogués mantenir tot el que eren les institucions culturals i naturalment i el manteniment de la intel·lectualitat. Això, el que va ser el govern de la República no ho va acceptar, encara estàvem en guerra, per tant tot ho abocaven a la guerra i això doncs ho va assumir la Generalitat conscient de la importància que tenia, tot i les, diguem-ne, manca de recursos que tenia, això va ser una prioritat i ho serà a posteriori. Després, un cop s'hagi passat la ratlla, la Generalitat intentarà preservar la cultura catalana, conscient de que el triomf franquista comportarà això que tu havies dit, doncs un anorreament de la cultura, la llengua i la identitat catalana.
En aquest mas, el Mas Perxés, on som ara, per exemple, es va fer la darrera sessió de la institució de les lletres catalanes.
Sí, la intenció sempre era preservar les institucions existents per protegir el que era la intel·lectualitat i també per tirar endavant un òrgan d'expressió com serà la Revista de Catalunya, fundada a principis dels anys 20 per Antoni Rovira i Virgili.
N'hem dit uns quants, però la llista d'intel·lectuals, polítics que van passar per aquí és molt llarga.
Sí, realment és llarguíssima. Hem parlat de molts noms, hi havia Jaume Miravitlles, el director del Comissariat de Propaganda de la Generalitat, Pau Vila també estava aquí, el gran geògraf, que era el responsable del que va ser la comarcalització de Catalunya, Armand Obiols, però n'hi havia uns en aquells moments que eren ja consagrats i uns altres intel·lectuals que encara no els havien consagrat. La mateixa Mercè Rodoreda no era una persona coneguda en aquells moments i en aquells moments Pere Bosch i Impera, que havia estat el que havia portat la Universitat de Barcelona, doncs era una autoritat, o Carles Pissunyer, que era també polític, i naturalment hi havia la gran figura, el gran símbol, el símbol vivent, en diran, de la llengua catalana, que era Pompeu Fabra, que realment va ser acollit aquí i naturalment ell passarà a l'exili i des de l'exili mantindrà, diguem-ne, la flama viva de la llengua.
L'enemic és a casa, em diuen que em rendeixi, però jo no ho puc fer i torno a defallar-me. Vaig vaig canviar de nom molts cops. He perdut dona i fills, però tinc alguns amics. Tinc el país sencer.
Josep Pallach, també Josep Trueta, Pau Casals, Carles Rahola, Ferreter Mora, tot això en un poble que avui no arriba als 1.000 habitants, no sé si a l'època en devien ser gaire més, però com va reaccionar la gent de la comarca? En general van intentar col·laborar i ajudar els que fugien o hi va haver de tot?
Home, la gent de la comarca, alguns van afegir-se a la sortida. Hi havia gent que naturalment van mantenir tota mena d'actituds. La més òbvia era la d'acollir la gent. Els que sí que van veure-ho d'una manera més distant era la gent de l'altre costat de les ratlles, la gent de la Catalunya del Nord, sí que va acollir d'una manera solidària, però no estaven implicats en el conflicte i, no sé, lliuraran llet a la gent que passa, realment hi haurà moltes mostres de solidaritat. El problema serà que al passar la frontera, les autoritats franceses hauran habilitat uns camps de concentració en els quals acolliran tots aquests milers, tota aquesta allau de gent que reclama unes condicions que seran nefastes i realment hi haurà moltes víctimes en els camps aquests de concentració. Imagineu-vos aquest temps que dèiem que feia, que nevava, que plovia, doncs imagineu-vos tota la gent ficada en una platja, amb unes filferrades i espavila't.
Parles de l'altre costat de la ratlla, de la frontera, no sé si és comparable, avui sentim com els polítics es barallen per xifres per acollir refugiats, aleshores fa 80 anys també eren vistos com una amenaça?
Naturalment. El que passa és que en el cas de les autoritats franceses sí que ja es podien esperar una situació similar perquè se'ls havia demanat. En Jaume Miravitlles, que era el comissariat de propaganda, explicava que hi va haver un intent per tal que s'habilités una zona sota protecció de la Creu Roja de diferents quilòmetres, diguem-ne, de la ratlla fronterera cap ençà, que justament servís per poder acollir la previsible massa de gent que volia marxar. Però això, el mateix govern de la República, doncs no es va venir a negociar una cosa d'aquestes ni a plantejar-ho, perquè això era derrotisme. Penseu que estem parlant encara d'una guerra, perquè quan passa l'últim refugiat, poques hores després arriben, per tant, la intenció del franquisme era, de l'exèrcit franquista, era atrapar tota aquesta massa de milers de persones per tenir-los presoners i llavors emprendre'ls les represàlies que fossin, diguem-ne, i això és el que no s'aconseguirà, però per molt poc temps. El que passa és, clar, amb aquesta lògica, és una lògica de guerra. Tota aquesta gent que se'n va, no se'n va tranquil·lament. Se'n va sota els bombardejos, sota els ametrallaments, i per tant hi ha moltes víctimes que aquests, en el llarg d'aquest èxode, que realment doncs, encara no han estat ni tan sols comptabilitzades. Quedaven a les carreteres. En el cas de Figueres hi haurà uns bombardejos brutals, perquè com que tothom havia d'anar a fer els papers a Figueres, doncs es bombardejaran d'una manera sistemàtica aquests últims dies i es convertirà la ciutat de Figueres en una mena de Guernica catalana. Per la gran massa que hi havia de gent. Imagineu-vos si en una situació normal un bombardeig intens provocava tantes víctimes, imagineu-vos quan aquesta massa de milers de persones és en allà i els altres van tirant perquè quedi tot col·lapsat i poder atrapar els que, per dir-ho així, marxaven.
El 10 de febrer les tropes franquistes arriben a la Jonquera, la frontera es tanca. A partir d'aquell moment, creuar per aquí es va convertir en una missió impossible?
No, perquè hi havia molt de descontrol. La gent tirarà pel dret, hi ha molts passos fronterers, vull dir, realment poder controlar i poder xifrar la quantitat de gent que va passar és dificilíssim. Tot estem parlant sempre de xifres aproximades.
L'Alt Empordà no només va acollir personalitats, també es va convertir en el refugi de moltes obres d'art els darrers mesos de la Guerra Civil. Algunes obres del Museu del Prado, per exemple, es van amagar al castell de Peralada. El mateix Manuel Azaña va viure al castell durant un temps protegint el que allà es guardava, fins i tot amb la seva pròpia vida. Parlant de la importància de preservar la cultura, diuen que Azaña va dir que el Museu del Prado és més important per a Espanya que la República i la monarquia juntes.
Certament, això que has dit, hi havia en el castell de Figueres, s'habilitarà com una zona de protecció d'obres d'art, i en el cas de la Generalitat hi haurà primer Olot per salvar-lo dels bombardejos. Penseu que hi ha tota la pintura romànica. S'organitzarà una macroexposició a París durant la guerra precisament per denunciar la situació, diguem-ne, que existia de perill per les obres d'art, i serà l'exposició més important que s'haurà fet fins aquell moment i en molts i molts anys d'art català, romànic i medieval. I llavors aquí el mateix Marc Perxés també s'habilitarà en un període, servirà de refugi d'obres d'art, però ja dic que després de seguida s'habilitarà per tal que pugui acollir gent, que és la cosa més bàsica en aquells moments.
I els últims dies de la Catalunya Republicana es va firmar també l'acord de Figueres per posar fora de perill les obres d'art amenaçades per la Guerra Civil. Això va permetre que aquestes obres d'art dels principals museus espanyols arribessin fins a Ginebra. Com s'ho van fer per salvar-les?
Es va fer d'una manera ordenada. O sigui, en aquest sentit sí que la República va evidenciar un gran sacrifici, perquè sabien que es retornava en els vencedors. I per tant això hi ha una gran conscienciació justament de fer això. I en el cas de l'art català va passar una cosa molt similar.
I un cop a l'exili, la cultura es va convertir en una eina de resistència contra el feixisme, contra el franquisme, contra la dictadura. Com es va utilitzar?
En el cas català, més que en d'altres casos, ens hi jugàvem el que era, doncs, la cultura i la llengua pròpies i la identitat, en aquest sentit. I, per tant, en el cas cultural hi haurà una dedicació especial en el que és la preservació de tot això. Es fundarà, per exemple, a París, quan encara no ha esclatat la Segona Guerra Mundial, és la Fundació Ramon Llull, que la presidirà l'Antoni Maria Esbert, que era el conseller de Cultura, i s'intentarà, doncs, qüestions bàsiques com començar a poder fer edicions, poder publicar llibres, poder publicar revistes, que serà la punta de llança, doncs, de la preservació d'aquesta cultura. Serà l'únic espai, l'exili, on es podrà editar en català i podrà haver-hi un debat cultural, diguem-ne, normalitzat.
Un exili cultural català que va ser molt prolífic i va aconseguir també deixar empremta als països d'acollida mateix.
I tant, i dura fins l'any 77. Penseu que a l'interior no podrà haver-hi una revista en català fins l'any 60, o sigui, no l'autoritzaran. A partir del 46 sí que hi haurà una autorització de la publicació de llibres en català, però el 46, molt tímida, el 51 diuen que hi haurà una major generositat, que no hi serà, però sempre que pots editar alguna cosa en català, hi haurà sempre la censura. Un llibre de cuina, per exemple, no s'autoritzava. Coses per mainada no s'autoritzaven. Història no s'autoritzava fins molt més tard.
Enric Pujol, historiador, gràcies per compartir 80 anys després aquesta ruta de l'exili, en aquest cas exili cultural. Moltes gràcies també a l'alcaldessa i a la família per obrir-nos el Mas Perxés. Bona nit.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Tercera parada, Coll de Lli.
Manuel Azaña, acompanyat del president del Consell de Ministres republicà, Juan Negrín, va sortir en direcció a la frontera a les 5 de la matinada. A les 8, que era l'hora convinguda per Lluís Companys i Manuel Azaña, van sortir els dirigents catalans i bascos. Amb sorpresa, van descobrir que Azaña feia 3 hores que havia marxat. Era la millor imatge de la visió que s'havia establert entre les diferents institucions i representacions polítiques de la Segona República. Francesc Vilanova, als dos costats de la frontera, relacions polítiques entre exili i interior a la postguerra 1939-1948.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui fent la ruta de l'exili, 80 anys després, per un dels camins amb més història. Per aquí van passar els presidents Lluís Companys, Manuel Azaña, Juan Negrín. Hem deixat enrere els pobles d'Agullana i la Vajol i enfilem el camí que porta cap al Coll d'Allí, a l'altre costat de la ratlla, llibertat i esperança. El Coll d'Allí no és un coll d'alta muntanya, només té uns 700 metres d'alçada. Per arribar al cim, des d'on som ara, hi serem en mitja hora. El nostre guia, per no perdre'ns, serà en Salomó Marquès, catedràtic emèrit d'Història de l'Educació de la Universitat de Girona. Salomó, bona nit.
Bona nit.
M'han dit que aquest camí, històricament, ha estat un camí de contrabandistes.
Com tots els del Pirineu. Tots els camins aquests que no són les carreteres bones eren els camins que feien servir la gent d'aquests pobles de per aquí per anar d'una banda a l'altra, i aquest també segur que ho devia ser-ho.
I ara és també conegut com un dels camins de l'exili. Per donar-lo a conèixer, heu fet una feina de recuperació i em sembla que vostè hi té molt a veure.
Amb els estudiants de la universitat fa una colla d'anys que, quan vàrem començar a estudiar el tema de l'exili dels mestres, en el cas nostre, les primeres vegades que ho fèiem per la carretera general, que és la que coneixíem, però a mesura que vàrem anar començant a estudiar a rebre els testimonis directes de gent que havia passat i de familiars que havien passat, vàrem conèixer altres camins que des d'un punt de vista d'història tenien tanta o més importància que la carretera de la Jonquera, i en aquest sentit doncs, el Coll de la Manrella i sobretot el Coll de Lli, que és per allà on vàrem passar les autoritats polítiques de casa nostra al moment de la retirada, vàrem canviar l'itinerari i sempre que podem fem aquest, i el fem a peu tal com el vàrem fer-ho ells.
És a dir, el president Companys no va creuar la ratlla per la carretera nacional, no, sinó que va fer-ho per aquí, pel Coll de la Manrella. Aquí cada any se li ret un homenatge a l'aniversari de la seva execució.
Sí, els republicans i la gent que anaven marxant, la gran majoria varen marxar per la carretera de la Jonquera, que era la més clàssica i la més coneguda. Però també n'hi havia d'altres de bones, la de Portbou, per exemple, la que anava de Camprodon cap a Molló i Prats de Molló, i després la de la Puigcerdà, diguéssim. Aquestes eren les carreteres conegudes. Al costat d'això n'hi havia d'altres de pistes forestals, per exemple, el coll, per passar pel cap al Coll de Banyuls, des d'Espolla i llocs d'aquests. I després hi havia la del Coll de Lli i el Coll de la Manrella. En el Coll de la Manrella, com que ara hi ha un monument dedicat al president Companys, que els d'Esquerra Republicana cada any a la tardor hi fan el seu homenatge, molta gent es pensa que el president Companys va passar pel Coll de la Manrella. I no és així. El president va marxar pel Coll de Lli, que és el coll que hi ha al costat.
I per què polítics intel·lectuals trien aquestes rutes? Per seguretat?
Per qüestions de seguretat. Normalment, en qualsevol lloc, sempre les autoritats, en moments, diguéssim, de tensions o així, no van allà on està tota la gent o tot el poble, sinó que els serveis de seguretat de les autoritats els hi busquen un camí que sigui més segur. Aleshores, era més adient que marxessin per un lloc d'aquests que hi passava poca gent, que no pas per la Jonquera, que hi havia milers de gent i que al mateix temps la carretera estava col·lapsada.
I ens hem d'imaginar que aquí es creuava a aquesta hora, de nits?
No, de dies. Ells van marxar, penso que van sortir a les 5 o les 6 del matí del Mas Perxés i, per tant, devien atravessar de dia, però no varen marxar junts tots els que havien de marxar junts, perquè havien pactat els presidents Aguirre i Companys que marxarien amb el president Assaña, i no va ser així. El president Assaña no els va esperar i en les seves memòries ho diu i ho escriu, que va marxar abans per no haver de marxar amb el president Companys i el president Aguirre. Aleshores, podem fer la reflexió històrica que ens convingui. Som allà on som i venim d'allà on venim.
La història es repeteix.
Exactament.
Quins riscos es trobaven per aquests camins els republicans que marxaven a l'exili?
El primer disgust ja era passar la ratlla, perquè es pensaven que arribarien al país de la fraternité i la solidarité.
Els rebrien amb els braços oberts.
I tururut. Era la república, però en aquests moments la república, diguéssim, era una república conservadora i no estava previst que hi hagués una allau tan i tan gran de gent que passava. Aleshores, qui marxa són les dones i els nens i la gent gran. Els homes de 16, 17 anys fins a 40 anys són a l'exèrcit o han fugit per no anar a l'exèrcit i, per tant, aquests també marxaran, però són els que marxaran al final de tot. I aleshores a la frontera tancada. I després aquí és quan hi ha les negociacions, la frontera s'obre, deixen passar els ferits, es torna a tancar, es torna a obrir més tard perquè passin dones i nens, es torna a tancar i finalment passen ja tots i passa l'exèrcit o les restes de l'exèrcit. I els soldats, per exemple, quan passen, doncs el primer que fan és els hi fan deixar les armes, perquè, esclar, entren en un altre país i no hi pots entrar armat.
Unes armes que després haurien necessitat, poc després.
I tant, els mateixos soldats i les mateixes autoritats militars d'aquí els hi deien als francesos, no llegeu aquestes armes, que d'aquí 4 dies les necessitareu, i efectivament, al cap de pocs mesos, França és ocupada pels alemanys i esclata la Segona Guerra Mundial.
Tot just hem visitat el Mas Perxés. A prop d'aquí també hi ha la mina d'en Negrín. Explica'ns la història d'aquesta mina.
Es coneix mina de Negrín perquè l'arquitecte que la va buidar i la va netejar i la va adequar era el fill del president Negrín. Ell era arquitecte i es diu Negrín per això. Quan es comença a bombardejar a Madrid, esclar, els responsables del Prado varen dir ens quedarem sense obra artística i varen començar a fer gestions i varen aconseguir treure totes les obres d'art que hi havia, les varen treure de Madrid i comencen a portar-hi amb camions doncs, les obres d'art fins que decideixen ja el mes de començaments de febrer del 39 que d'aquí sortiran, passaran, iran a baix a la carretera de la Jonquera entraran cap a França i les obres d'art aniran a raure cap a Suïssa i els diners que hi havia marxaran cap a Mèxic. I amb aquests diners, diguéssim, el govern de la República, l'exili a Mèxic, podrà sobreviure el govern i els republicans que se li van.
salís de vuestra patria después de haber luchado contra la invasión, caminando por tierras extranjeras, mirando hacia la estrella de la liberación. Caminando por tierras extranjeras.
Aquests camins durant molts anys es van mantenir en secret, ara en canvi cal lluitar pel contrari, per donar-los a conèixer. Hi ha moltes escoles, imagino, que venen fins aquí. Què en saben les noves generacions d'aquesta època de la història?
Doncs no gaire res, perquè hi ha hagut una guerra que guanyen els feixistes i comença una dictadura que dura 40 anys, amb un país que hi ha vencedors i vençuts. Això no és una guerra qualsevol, és una guerra fraternal, no és dels americans contra els japonesos, això són els de Can d'això contra els de Can d'allò del mateix poble, i la guerra s'acaba oficialment l'1 d'abril, però la batalla continua. I els nois que hi ha en aquest moment a la universitat són els nets d'aquesta gent. Aleshores, la gran majoria d'aquesta gent, doncs no, ningú els ha dit res a casa. Alguns sí, però molt pocs, i no en saben res. I quan amb els estudiants arribem i anem a la platja d'Argelers i allà llegim cartes de mestres que eren argelers i que escrivien, el xoc és tan fort que alguns venen i ho reconeixen. Diu, és que d'això no en sabem res, no ens n'has explicat res. I jo crec que una part de responsabilitat és de l'escola, perquè els plans d'estudi, jo diria que la història deu poder arribar ja fins al franquisme i fins a la democràcia, i per tant això s'ha d'explicar.
Entre els exiliats que creuaven la ratlla, els mestres, es calcula que van ser uns 600, i vostè ha dedicat gran part de la seva carrera a recuperar aquesta història dels mestres exiliats.
La gran majoria marxa per por, no saben què passa, tenen la frontera aquí a tocar, diu, saps què, diu, anem a l'altra banda i ja veurem què passa, i segons què passi tornarem o no tornarem. Alguns no varen tornar mai, d'altres varen tornar i alguns se'n varen arrepentir, i després hi va haver el degoteig. Però no només l'exili del 39, és a dir, que l'any 40, quan hi va haver mestres que varen sortir de la presó, també se'n varen anar perquè no varen poder resistir la societat franquista dels anys 40. No?
Catalunya és la comunitat on més mestres van marxar, sí, però no va ser el lloc d'Espanya on van assassinar més.
No. Catalunya tenia l'avantatge que era un país de frontera, i per tant, en aquest sentit, quan les coses van maldades, saps què? Anem a l'altra banda i ja veurem què passa. Però d'altres llocs no se'n varen poder anar. No fa pas tant, encara hi havia una exposició a Barcelona preciosa del mestre Benages, que era un mestre d'un poble petit de Burgos, que els havia promès als nanos ensenyar-los el mar. Imagina la il·lusió d'un nano de Burgos que t'ensenyin, que t'expliqui el mestre que iran a veure el mar, doncs ja no hi va ser temps. Els falangistes el varen assassinar.
I molts, els que van aconseguir fugir, van anar a parar camps de refugiats i de seguida van crear escoles en aquests camps. No sé si aplicaven els mateixos mètodes pedagògics innovadors.
O sigui, els mestres se'n van potser amb una maleta, se'n van amb una bossa, no sé si se'n van amb gaires coses, però en canvi el que sí que porten i que ho porten a la seva motxilla intel·lectual és l'experiència d'una escola renovadora que havien fet durant la República. Aleshores, molts d'aquests mestres, quan arriben en els camps, es comencen a moure i es comencen a mobilitzar entre ells i entre els partits i els sindicats que hi havien, i el primer que intenten fer, la mesura del possible, és una escola, perquè com que hi ha nanos petits en els camps, diu, bueno, aquests nens que no perdin l'escolaritat, diu, perquè com que aviat tornarem, i aquesta és l'obsessió, aviat tornarem, i aleshores creen uns barracons, que se'n diuen barracons de cultura, que en allà, doncs, els mestres agrupats ensenyen i fan classe per la mainada, els hi fan classe de geografia, de matemàtiques, però no només feien classes, sinó que després també hi havia altres activitats per gent gran. Pensa que hi havia molts soldats i molta gent que, doncs, que eren pràcticament analfabets. I també feien altres tipus de classes per ensenyar francès, per ensenyar anglès a d'altra gent. Perquè, és clar, quan tu t'aixecaves en el camp, fins que t'anaves a dormir ja ho tenies tot fet. Aleshores, perquè la gent no agafessin depressions, perquè la gent no se suïcidés, que també n'hi havia molts que se suïcidaven, s'intentava fer qualsevol tipus d'activitat per mantenir-se, i per tant no només activitats culturals. Hi jugaven a futbol, hi havia una coral, hi havia un grup de teatre, però bàsicament els mestres varen ser una mica el motor per ajudar a mantenir una mica l'esperit.
Ara estem recorrent aquest camí cap al coll d'allí, tot nevat, ara plou. Aquesta imatge s'ha anat repetint, es repeteix encara avui, la de l'exili. No hem après res?
Penso que som els ells. Jo recordo algunes vegades, no fa pas tants anys, quan era érem aquí a dalt, al Coll d'Allí, i sobretot en el Coll de la Manrella, que hi ha una carretera més bona, que mentre nosaltres explicàvem i reflexionàvem els d'aquí que s'anaven cap allà, doncs anàvem veient furgonetes de romanesos que entraven cap aquí. Vull dir que al cap de 60 anys d'un exili, que és el que nosaltres estàvem explicant, vèiem un exili al revés de gent que venia cap aquí. I en aquests moments, vull dir, és que no veiem ni això, perquè com que no els deixen venir, els governs europeus estan mirant cap a una altra banda i deuen haver perdut de memòria el que diu la Declaració dels Drets Humans, que totes les persones tenen dret a viure, dret a anar a un costat i a un altre. I a la dreta en aquests moments està apretant d'una manera tan forta que realment jo crec que estem fent una reculada i que no hem escarmentat.
I ens ha parlat de polítics que ara fa 80 anys s'exiliaven. És comparable? Li recorda alguna cosa quan veu
Home.
El president Puigdemont, consellers fugint a l'exili?
Clar, o sigui, la memòria de ser la mateixa. A veure, jo miro enrere perquè faig història, per tant, els que mirem enrere és per reflexionar sobre el present i sobretot sobre el futur. Ens ha d'ajudar a no repetir les mateixes equivocacions i els mateixos errors que s'havien fet. I, per tant, quan jo sento alguns polítics que diuen que no hem de mirar enrere, que ells miren endavant, jo els dic que jo també miro endavant, perquè com que he vist enrere i sé el que hi ha, vull un país diferent i un país millor. Aquesta política que fins fa poc ha fet el PP de no donar diners pels memorials perquè poguéssim anar a les tombes que hi ha a les cunetes i treure els cadàvers que hi ha allà, que hi són. Això és un disbarat. Els que diuen que no hem d'obrir ferides, la ferida és oberta. Fins que jo no pugui treure els ossos del meu avi que està allà en una tomba, la guerra per mi continua siguent oberta.
Salomó Marquès, catedràtic emèrit d'Història de l'Educació de la Universitat de Girona. Estarem molt pendents del llibre que ha de publicar, oi, aquest any, sobre precisament aquest exili dels mestres al 39?
Sí, i ara farem un llibre de divulgació que surti aquest any en memòria de tots aquests mestres.
El llegirem, doncs. Gràcies per compartir amb nosaltres aquesta ruta de l'exili 80 anys després. Bona nit.
Bona nit.
I ara sí, creuem la frontera, creuem la ratlla que ens esperen a Ceret.
Quarta parada. Ceret.
Enyorem aquells temps llunyans que, sense preocupacions ni privacions de cap mena, lliures com ocells, voltaven per aquelles muntanyes sense donar cap valor a la línia divisòria. Avui, però, veiem en la ratlla de França la nostra salvació. Avui la ratlla separa dos mons diferents. Un d'ells, el nostre, ens és hostil, i si no ens en sortíem, ens veuríem morts. L'altre és l'Europa lliure, la democràcia, la llibertat i el respecte a la personalitat humana. Alexandre Deulofeu, Memòries de la Revolució, de la Guerra i de l'Exili, 1974.
Era hivern, feia fred, estaven esgotats, tenien gana, por, els esperava un destí incert. Caminaven pels marges de les carreteres, pels camins, per les vies de tren. Eren nens, gent gran, dones, homes, famílies senceres, també soldats, republicans, mig milió de persones, anaven carregats amb les poques pertinences que podien transportar i per si tot plegat no fos prou penós i miserable, hi havia dies que també havien d'esquivar els bombardejos dels feixistes. Ara parlem amb els que es van haver d'exiliar i per fer-ho hem vingut fins a Catalunya Nord, ara som a Ceret, on molts ells es van quedar a viure. És el cas d'en Serge Barba i l'Assumpció Ailagas. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Tu tens 77 anys,
sí.
Ets fill de dos espanyols exiliats i tu vas néixer a la maternitat d'Elna.
Això, sí.
Quin record tens o què t'han explicat?
Només sé que des de sempre sí que he nascut allà. I la meva mare sempre m'ha parlat de la maternitat com a un moment excepcional, esclar, perquè en aquell moment néixer en un lloc de pau, com era la maternitat, amb un ambient de felicitat i de calor humà, era excepcional.
I l'Assumpció té 86 anys i va creuar la ratlla, va creuar la frontera.
Jo, el meu pare, era al camp d'Argelès, al camp de concentració d'Argelès, i se va arreglar amb gent que passaven persones i ens van venir a esperar a Espanya, en un lloc, no me'n recordo quin, i amb la meva mare i la meva germaneta, que tenia 8 mesos, aquests dos homes ens van acompanyar i van passar a la muntanya per el Col d'Ares. Tota la nit vàrem caminar i feia molt fred i jo tenia 8 anys i vam arribar fins a Presa Molló cap a la matinada. I tinc... tinc un record terrible que la meva germaneta era sous de les espatlles d'aquests homes i aquests homes ens van dir sobretot que no plori, perquè passem a darrere la barraca dels guanyers i doncs si ens senten és fotut. Així és que tot el camí me vaig dir que no plori, i s'ha guardat aquest record. Després vam arribar a Prats de Molló i el meu pare ens esperava i d'aquí vam arribar fins a Argelès. Voilà. Vaig tenir la sort que el meu pare, ja, quan ens va fer venir, ja havia sortit del camp. Perquè com que la guerra amb l'Alemanya han declarat la guerra, doncs tenien falta d'obrers per treballar les vinyes. Així és que havia pogut sortir del camp i érem amb un mas a la muntanya i és aquí que vam viure miserablement al començament. Però vaig tenir la sort que no vaig tenir d'anar al camp.
I d'aquella nit d'ara fa 80 anys, recorda això, que la germaneta no plorés, i el fred.
I el fred, terrible.
Vostès eren de Torelló, d'Osona.
De Torelló.
I què duien? Quines pertinences duien?
un cabàs i una maleta i res més, naturalment. I quan vam arribar aquí, el meu pare... No teníem cap roba, naturalment. Ens van donar mantes i dormíem entre dues mantes i amb màrfegues i com podíem.
Què? Serge, què li han explicat als seus pares d'aquesta fugida, d'aquesta ruta, d'aquest camí de l'exili?
Doncs la meva mare va sortir de Barcelona, van arribar a Llançà i es va reunir una part de la família. I la meva mare va sortir de Llançà a peu amb la meva àvia, una tia meva i d'altres familiars, i van agafar el camí de ferro, precisament, per arribar fins a França.
La via del tren.
La via del tren. I doncs van arribar al túnel de Cervera, però el túnel de Cervera estava tancat.
Perquè tapaven la boca esclar, nord?
Sí, esclar, perquè la frontera estava tancada, sí. I se va obrir el 28 de gener del 39. Doncs van arribar un poc abans i tota la gent que estava en el túnel de Cervera va esperar que s'obrís la frontera. I doncs quan la van obrir només van passar dones, nens, persones grans i ferits. Els homes no passaven. Es van quedar doncs de l'altre costat de la frontera. Tota aquesta gent, doncs la meva mare entre ells, els hi van donar a menjar un poc, els van vacunar i els van posar en els trens que se n'anaven al centre de França, en diferents llocs, i la meva mare va anar a parar a una ciutat que es diu Bourges, al centre de França, i la van tancar en un castell, van internar en un castell amb la meva àvia, la meva tia, en fi, uns quants, tot això. El meu pare, ell va passar molt més tard, era militar.
Lluitava al bàndol republicà.
Esclar, i va passar el 10 de febrer per a dalt de la Vajol, però sense passar amb la gent que anava, no?, clandestinament.
Per un camí, no anava amb el riu. Això, de gent, sinó va agafar un d'aquests camins de l'exili.
Exactament, amb tres amics, companys, i van anar fins a Lyon, la ciutat de Lyon, perquè allà tenien amics llibertaris que els va acollir. Ja es pensaven que estaven tranquils i van començar a sortir i els hi van dir, si aneu pels carrers us agafaran i us enviaran...
Us internaran.
Això mateix, i és el que va passar. Els van detenir i els van enviar al camp d'Argelers.
I allà les condicions de vida eren duríssimes, 15.000 persones van morir, es calcula. Quant de temps hi van ser els teus pares?
El meu pare, més d'un any. I va passar el que va passar amb el seu pare, és que si hi havia un empresari que anava al camp perquè necessitava mà d'obra, doncs el traguien del camp i doncs podia treballar. En condicions ja podem imaginar, no?
I la maternitat d'Elna va ser un oasi enmig d'aquest...
Sí, esclar, sí. Les condicions d'acolliment i alt haguessin sigut molt diferents, perquè la maternitat va ser un acolliment humà, respectuós, en fi, calorós, totes les condicions agradables que es pot imaginar.
I a casa, Assumpció, Serge, us van explicar la vostra història o preferien no parlar-ne durant tota la dictadura franquista? Els hi van explicar?
Doncs el meu pare no volia parlar de tot això, no volia pas parlar, però com que jo era la més gran de la família, dels meus germans, un dia me va dir: escolta, te tinc de dir una cosa, els francesos ens han rebut molt mal, molt, però jo tenia 10 o 12 anys quan me va explicar això i encara me'n recordo naturalment. Me va dir: escolta, hi ha algunes persones d'Argelès que ens han volgut, que ens han ajudat, però de política no volia parlar, ell no volia parlar més.
Serge, la política va desaparèixer de les converses a casa?
No, absolutament. No, perquè jo sempre he sabut d'on venien els meus pares, per què havien vingut i tot el que havien viscut a Barcelona, perquè sempre han viscut a Barcelona. Doncs això ho he sabut sempre. Hem parlat lliurement a casa, com totes les famílies ho fan quan hi ha nens a casa. Aprenen la història de la família quotidianament, a poc, amb exemples d'aquí i d'allà. I és el que va passar amb mi, sense que hi hagi cap, diguem, cap silenci sobre aquest tema. Els amics venien, parlaven del camp, de tots els... I inclús parlaven del camp, és clar, amb el que es podem imaginar, de les condicions terribles que hi havia, però també, a vegades, amb anècdotes còmiques, no?, del que podia passar entre els uns i els altres. Vull dir que és tot això que jo he viscut. El que passa és que ara no me'n recordo de res.
I els va decebre l'acollida a França? Potser pensaven, mentre feien aquests camins de l'exili, que França els rebria amb els braços oberts com a republicans, però la realitat va ser ben diferent.
Ah, sí, els deien els rosos, aquests rosos són de bandits, en fi, bon, és així,
sí, sempre ho han dit, no? El que passa és que ells entenien que era una dificultat rebre així, sí, 500.000 persones així de cop, no? Al departament dels Pirineus Orientals hi havia 230.000 persones i de cop arriben 500.000, ja imagines, doncs, el que pot ser com problemes econòmics i materials, no? Això ho entenien perfectament. El que no entenien és que es sentien rebutjats. Ells venien de lluitar per ideals, per valors, que eren els valors de la República Francesa. I doncs els maltrataven com els maltratava. Això sí que era insuportable. Ara, les condicions i les dificultats de l'Estat sí que ho entenien bé. Això sí. El que no entenien són l'aspecte moral, no?, en els que van ser rebuts.
Ara potser, quan veuen les telenotícies, veuen els refugiats, pensen que la història repeteix...
Sí, sí, sí. Res no serveix de lliçó. Res. És així. Francament, a l'edat que tinc molta poca il·lusió sobre l'humanitat.
Sí, bé, els meus pares estan aquí per veure el que veiem nosaltres, no? Però em sembla que sí, els èxodes, els exilis, sempre són els mateixos, no? Trobem les mateixes condicions, les mateixes... com la gent pateix de la mateixa manera, com els uns rebutgen els que arriben, els altres que els acullen, tot això ho han viscut els nostres pares. La diferència que hi ha, malgrat tot, és que llavors hi havia un context polític de guerra que no hi ha avui, encara que sempre hi ha un fons de política i de guerra, no? Però en aquell moment era un poc diferent. Això és la diferència important que hi havia, i el que deia també és que els republicans espanyols tenien com model la República Francesa. I arribar aquí i trobar l'acolliment que els hi han fet, això sí que va ser molt dur per a ells.
Serge, Barba i Assumpció Ilagas, moltes gràcies per compartir aquesta ruta de l'exili, aquest record d'avui fa 80 anys. Bona nit, gràcies.
Gràcies.
Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Sol como las cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Deixem aquesta ruta de l'exili republicà a Ceret, a l'altra banda de la ratlla. Dissabte que ve la continuarem al camp de Ribes Altes i marxem amb la música del Pau Ballbé, que tria cançó per tancar aquests solidaris.
Hola, sóc el Pau Ballbé. I mira, parlant d'aquest tema, se m'acut una cançó del meu disc anterior que es diu En un somni estrany, que és una cançó que va sortir, bueno, només cal posar les notícies i veure que aquest món no va gens bé, i va sortir una mica en contra d'això, no? T'imagines com podria arribar a ser si les coses anessin d'una manera molt millor o ens ocorréssim una mica més entre tots, i aquesta és la cançó que us proposo perquè crec que lliga bastant amb tot plegat.
En un somni estrany el món era un lloc millor, ningú plorava mai d'impotència.
En un somni estrany el món era un lloc millor. Aquesta ruta de l'exili republicà, travessia clandestina 80 anys després de la Jonquera i el Mas Perxés de Gullana fins a Ceret, creuant la ratlla pels colls de Lli i la Manrella. L'hem fet el Josep Plazas, la Mònica Roca, la Susana Ortega, la Sílvia Andrés, el Josep Maria Marçà i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve, si no ens detenen abans, des del camp de Ribes Altes, a la Catalunya del Nord, amb més ràdio pública, amb ràdio compromesa, amb més idees per canviar el món. Somni estrany, el món era un lloc millor.